Judit Vilafranca, com estem? Us saluda l'Ariadna Massana, dissenyadora i fundadora dels ADA per arrencar una nit més a Canviant Patrons, el programa on parlem de moda, emprenedoria, música i molt més. En aquest programa ens encanta la creativitat i no hi ha ningú que la representi millor que el Salva Rei, també conegut com el rei de l'ukelele. Músic, productor i agitador cultural, Salva ha dedicat tota la seva vida a la música i a la promoció de l'ukelele com un instrument accessible i versàtil. Som-hi! Bona nit, Salva, com estem?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, moltes gràcies per venir.
Bueno, jo encantadíssim. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Mira, a mi m'agradaria començar a contextualitzar una mica, no? Com vas començar en el món de la música?
Aviam, jo crec que es podria dir començar en el món de la música en cert moment, sobre els 12 anys o així, quan vaig descobrir una mica el blues i aleshores vaig començar a fer classes a nens més petits, vaig estalviar uns diners i em vaig comprar una guitarra elèctrica als 13 anys.
Uau!
Sí, i era un catxarro terrible, però... I amb 13-14 anys ja vaig muntar el meu primer grup.
Sempre andador sí. Total, ja?
Sí, total, sí.
Ostres, molt bé. I, bueno, i com va evolucionant, no? Això, els 13 ens comprem una guitarra, però acabem amb l'ukelele.
Sí, bé, lo de l'ukelele és... O sigui, és una història de molts anys més tard, de fet, perquè l'ukelele... diguéssim que em va arribar una mica tard, de fet, a la vida. O sigui, m'he dedicat tota la vida a la música, però precisament per això és com raro, perquè em va arribar tard. I va ser mig per casualitat. Primer, o sigui, va ser un enamorament en diferents fases. La primera fase seria que un dia, passejant per Londres, em vaig topar amb una botiga que es deia The Duke of York.
Que guai!
I, ostres, i em vaig quedar al·lucinat amb aquell aparador ple d'ukeleles de diferents colors, mides, èpoques, dissenys... I bueno, vaig entrar allà, vaig comprar el meu primer ukelele i va ser allò amor a primera vista. Em vaig entendre superbé amb l'ukelele i ràpidament es va convertir en una eina de composició, el vaig començar a fer servir moltíssim i la segona fase... d'aquest enamorament arribaria en un moment en què un dia la meva mare es presenta a casa i veu un ukelele per allà tirat i em diu: escolta, tu sabies que la teva àvia alemana se'n va anar el 1929 d'Alemanya amb un ukelele sota el braç? I, clar, a mi quasi m'explota el cap. I, bueno, aquelles bombes termonuclears que deixen anar de vegades les mares. I vaig començar a investigar i a partir d'aquí doncs, ja es va convertir en una obsessió.
Això va ser una causalitat, no? Més que casualitat, el trobar-te amb aquell ukelele a Londres?
Sí, sí, o sigui, estava predestinat. Vull dir que hi havia antecedents, això, no? Com quasi 80 anys enrere en la família.
Estava dins l'ADN.
Sí. Jo estava predestinat, d'alguna manera, a topar-me en algun moment de la meva vida amb l'ukelele. Perquè, de fet, aquesta història jo no sabia que la meva àvia... O sigui, això m'ho va explicar la meva mare quan la meva àvia ja havia feia anys que era morta. I bé, i aleshores, de fet, l'espectacle que estic fent ara està una mica... parteix d'aquesta idea, no? D'aquesta idea de l'àvia i d'intentar reconstruir la seva història.
Que bonic. Ets molt conegut per la teva participació en projectes com The Pinkertones o Rolf and Floor. Ens podries explicar una mica sobre aquestes experiències i com han influït en la teva carrera?
Sí, aviam, The Pinkertones va ser l'època, diguéssim, electrònica de Pinkertones, va ser fantàstica, va ser molt divertida. Vam com reinventar una mica el mapa del que era ser un grup a Barcelona, no? Als anys 2000. Vam començar a fer gires internacionals, vam com, bueno, posar la pota a Amèrica, vam entrar amb bandes sonores de pel·lícules de Hollywood,
wow.
De cinema independent americà, de cinema mexicà... van passar moltes coses i amb moltes sèries que ara són mítiques, com Entourage o Betty la Fea, o sigui...
Ostres!
Vam tenir una cançó en la, en la versió americana, la de NBC, o sigui, Ugly Betty. I bé, això, bueno, és com... va ser meravellós en aquest sentit. I aleshores, quan ja vam començar a exercir de pares, els mateixos Pinkertons, ens vam reinventar amb aquest projecte de Rolf i Flor, no? I vam començar a fer, doncs, concerts més familiars i més a vora de casa.
I dic que és molt bonic, no? Comentava veure com vas evolucionar la música i la vas adaptar, doncs, a les noves etapes de la vida personal perquè et seguís acompanyant.
Exactament, sí, sí. És exactament el que vam fer i ho vam fer d'una manera molt orgànica. O sigui, en cert moment, clar, quan tu... O sigui, amb els Pinkertons ens anàvem a dormir molt tard. Fèiem concerts d'electrònica, clar, tocàvem el sonar a les 2 de la matinada i de cop començar a exercir de pare, ostres, implica moltes vegades, vull dir, quan ens anàvem a dormir nosaltres ja era l'hora de llevar-se amb criatures, no? Llavors era com, ui, un moment, anem a repensar-ho, això, no? I això va coincidir amb aquesta idea que es va anar gestant entre l'Àlex i jo, aquesta idea d'anar a fer un projecte per nens des dels Pinkertons, perquè també ens vam donar compte com a pares que en aquell moment no hi havia gaire cosa gaire xula per crios. Era tot bastant caspós,
sí,
no? Sobretot a nivell musical, vull dir que encara estàvem instal·lats en la cosa del nye-nye-nye, no? Una mica.
Has publicat 2 manuals d'ukelele. Què et va motivar endinsar-te del món literari?
Jo vaig voler donar sortida una mica al que estava fent ja amb els meus alumnes d'ukelele, perquè una altra cosa que vaig descobrir amb l'ukelele és que és una eina excepcional per explicar la música, o sigui, no només per fer-la, sinó també per explicar-la. De cop, amb l'ukelele vaig entendre en segon, o sigui, veia coses que amb la guitarra vaig tardar molts anys a entendre i a digerir. I vaig veure que era com molt, molt... I aleshores, bueno, em vaig acabar fent classes d'ukelele i tot el que jo explicava a les classes d'ukelele, en cert moment els mateixos alumnes em van dir, ostres, tu hauries de fer un llibre, tot això que ens expliques és molt xulo. Bueno, doncs... I aleshores, jo... Sí, sí, jo quan rebo bones idees les vaig a per elles, clar que sí. I aleshores, aquest va ser el primer manual, el de Ukelelala, que es va publicar el 2018 i que, de fet, ara just acaba de sortir una quarta o cinquena edició.
Uau, felicitats!
Sí, 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 molt guai. O sigui, encara està allí, encara segueix sent com la pauta. I em vaig trobant profes d'ukelele. Jo fa anys que faig servir el teu llibre per donar classes. Hombre, mira, que guai. I ara fa 2 anys em vaig treure un altre amb una exalumna meva, que és professora de música, la Sònia Jiménez, i vam fer un llibre per nens. És a dir, un llibre que es pot fer servir tant a classe com als nens utilitzant-lo ells mateixos per compte propi, diguéssim.
Que bonic!
Sí, 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 és un... No sé, va ser un... A més, una cosa molt orgànica, perquè ens vam conèixer durant la pandèmia amb la Sònia i va explicar un sistema que estava fent servir ella per tocar melodies a classe i vaig dir, això és genial i tal. I en cert moment em va dir, mira, m'agradaria fer-ne un llibre i m'agradaria fer-lo amb tu. I, bueno, com em costa poc deixar-me liar, doncs mira, vam acabar fent el llibre. I va ser una experiència fantàstica.
Dius que, clar, que a part de la teva carrera com a músic, també t'has dedicat a l'ensenyament, no?, de l'ukelele a nens i adults. Què creus que t'aporta, sí, aquesta faceta educativa?
És totalment bilateral. És a dir, un rep molt quan ensenya. I sobretot si ensenyes una cosa que t'agrada, ostres, és superinteressant fixar-se en com rep la gent les coses, com les processa, aleshores vas corregint idees teves, de vegades, també, com a professor, no? I al final la música és matèria viva, i en l'ukelele tenim una sort, i és que no hi ha una ortodoxia, diguéssim, de l'ukelele, no? No hi ha una escola clàssica d'ukelele, És a dir, hi ha gent que toca música clàssica, com jo mateix, també, però diguéssim que no hi ha la cosa aquesta acadèmica que serveix per moltes coses i per crear sistemes i que tal, però també pot ser un llastre pel mateix instrument, no? I en aquest sentit el ukelele és molt lliure i passen coses insospitades. Aleshores, és un moment molt xulo el poder d'alguna manera també canalitzar aquests anys d'experiència com a músic dins de la... I rebre moltes coses a canvi, evidentment.
Sí, és ben dir que és com una forma que tens, no?, de portar, no?, tot el que tu has pogut viure i compartir-ho.
Exacte, exacte. És exactament això. Es tracta de, bueno, d'alguna manera, sobretot arribat a certa edat, quan ja d'alguna manera dius, bueno, ara ja tinc tota una sèrie d'un històric d'encerts i errors, i amb tot això a la butxaca, pues, crec que, bueno, puc explicar coses de cert valor, no? I crec que si t'agrada, ostres, és una gran recompensa, és una gran recompensa.
Quines creus que són les principals dificultats que troben els alumnes quan comencen a tocar l'ukelele?
Precisament un dels grans atractius que té és que no té gaire dificultat el seu inici, és a dir, per començar a fer música si no has tocat mai cap instrument. Evidentment, arriba un punt en el qual, ostres, si vols tocar, pues, jo què sé, una fuga de Bach amb l'ukelele, pues, li hauràs de posar les mateixes hores que si la volguessis tocar amb el piano o si la volguessis tocar amb el cello, per entendre'ns, no? Però tot aquest primer tram és molt, molt agraït. I arribar a tocar la teva primera cançó amb l'ukelele és una cosa que pot passar en la primera classe.
L'any 2020 vas publicar l'àlbum 20 Baroque Fragments and a Song of Hope, on interpretes peces de música barroca i renaixentista amb l'ukelele. Com va sorgir aquest projecte? Quina ha estat la resposta del públic?
Aquest és un projecte molt, molt petit, però que li tinc molt de carinyo. Va ser un disco, d'alguna manera, dedicat als alumnes o als meus alumnes que han seguit una mica la deriva aquesta, la que he entrat de voler fer música antiga amb l'ukelele. I, per altra banda, en tot aquest procés em vaig adonar que hi havia moltíssima, moltíssima música antiga, molt xula, oblidada, però simplement perquè és música senzilla de tocar. Llavors, què passa? Que moltes vegades, quan un músic de música antiga, que ja és un gènere, diguéssim, molt, molt minoritari, té oportunitat de fer un disco, què acaba fent? Doncs tocant coses difícils, perquè es vegi que, ostres, que és molt tocón i que és, no?, i que és algú molt hàbil amb el seu instrument, més que fixant-se en lo bonica o no que deixi de ser la peça. Uh-huh. I aleshores hi ha moltes cosetes molt boniques del barroc que, bueno, que s'han anat deixant de banda, més algunes altres que són superpopulars, però que pensava que podria ser interessant sentir-les amb la sonoritat d'un ukelele, que al final a molta gent li tira enrere amb la música antiga i la música clàssica, sobretot amb música antiga, els instruments d'època, no? La sonoritat del llaüt, del clavicordi, de la tiorba, són instruments que tenen, bueno, unes sonoritats molt particulars i que no ens són gaire familiars, i aleshores la música encara ens sona més llunyana. Uh-huh. Però en canvi aquesta mateixa música tocada amb l'ukelele, pues, agafa com un altre aire, no? I això és el que vaig voler fer amb aquest disc.
Ets una bomba creativa.
Bueno, sí, o, no sé si creativa, però de rellotgeria de vegades.
Deu ser per això que vas estar girant per Europa i Estats Units amb l'Àlex Borstein i el seu projecte d'Amster Gang. Brutal, no, això?
Això ha sigut un episodi molt bèstia de la meva vida, que de fet encara estic com mig païnt. L'Àlex, per qui no ho tingui així al cap, és una de les grans secundàries del cinema i de les sèries americanes. Ha sortit en multitud de sèries i pel·lícules. Vull dir, és la col·lega de la Halle Berry a Catwoman, no?, per entendre'ns. és la mànager de Marvelous Mrs. Maisel, d'Amazon, o sigui, és una actriu, i bueno, el seu paper estrella segurament, clar, porta 25 anys fent la mare de Family Guy, no? De Padre de Família.
Ostres, aquest és conegut per tothom, jo crec.
Sí, no? Aquella veu així, no?
Exacte. Peter!
Sí, aquesta és l'Àlex. I, bueno, és això, no? És la Lois, no? És el seu personatge. I, clar, és una tia molt divertida. Llavors, resulta que el 2007 va viure a Barcelona i tenim un molt bon amic en comú. Si ell va ser la primera persona que ella va conèixer a Barcelona, doncs jo igual vaig ser la segona. Ens vam acabar fent molt amics. I a l'any següent, per Hanukkah, jo just acabava de publicar el meu primer llibre d'ukulele i els hi vaig regalar amb aquest amic i amb ella un ukulele a cadascun. I ella va dir, ah, muntem una banda o què? I vaig dir, Déu meu, què és això? No? Crisi de mitjana edat aquí, posada al quadrat o al cub, no? Perquè som tres de la mateixa quinta. I, efectivament, vam acabar muntant, bueno, vam començar a tocar cançons amb els ukuleles, a fer el burro, va explicant algun acudit entremig, i això, en cert moment, ella ho va agafar, i quan se'n va anar a rodar la primera temporada de Mrs. Maisel a Nova York, ho va com rematar. I de cop un dia ens diu, escolta, crec que això ho tinc, per què no veniu a Nova York i fem un bolo? Diu, vale, bueno, pues, així tal qual, ens en vam anar a l'Eric i jo cap a Nova York, i vam fer el nostre primer bolo com The Amstergang, amb aquest material i amb un sòtan de Brooklyn, una cosa molt petitona, amb 80 persones o així. Però, clar, tota la primera fila era tot el cast de Mrs. Maisel, no? Estaven tots allà i, ostres, i després vam anar a sopar amb tota aquella gent que, clar, són molts d'ells actors i actrius amb moltíssima experiència de coses molt grosses i de cop vam veure que, ostres, que allò realment agradava i vam començar a girar per Europa perquè ella, clar, estava rodant a Nova York, però quan no rodava estava vivint a Barcelona. Vam fer com una petita gira de calentament i finalment, bueno, vam fer un parell de concerts a Los Angeles per veure si alguna plataforma ho voldria fer. I vam acabar pues, tenint llum verda d'Amazon a 5 dies del confinament. Ostres. O sigui, sí.
No!
Aquest juliol, vinga, tenim llum verda, filmem aquest juliol. I clar, i el juliol del 2020 es va acabar convertint en juliol del 2022.
Bueno, però va arribar.
Però va arribar, va arribar.
Ja està.
Sí, 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 sí. No, i encara va ser un show de mil dimonis, vull dir que encara... Va ser un... Clar, que vam rodar dues nits en directe en un set que forma part de la sèrie de Mrs. Maisel, un teatre com de burlesc on treballa la protagonista de la sèrie, fet per la sèrie, que nosaltres mai haguéssim pogut pagar allò. Vull dir, crec que aquell teatre val com 5 vegades el pressupost del nostre especial. O sigui, si els productors de Mrs. Maisel no s'haguessin enrotllat, no, mai haguéssim pogut fer. Però aleshores vam fer dues nits en directe i encara es van haver de fer pues, allò 200 PCRs abans de començar a rodar, tal, fins al moment abans de començar a rodar. O sigui, els únics tres que podíem anar sense mascareta al teatre érem l'Eric, l'Àlex i jo, per la cosa del maquillatge, no per res més. Inclús recordo que ens van fer unes mascarilles especials. Bueno, no és que ens les fessin, sinó que en aquella època a Mrs. Maisel havien desenvolupat un tipus de mascareta amb una petita funda de seda per sobre el nas per poder posar la mascareta amb maquillatge.
Ostres,
sí,
quin glamour!
Sí, no? Una cosa... Sí, sí. I aleshores jo tenia la meva mascareta així tota seduseta, pallosa. I aleshores, contra... tot pronòstic, doncs vam acabar aconseguint fent això. A més, ens va dirigir un dels directors de la sèrie que de fet surt a la pel·lícula de Maestro, el biopic aquest del Bernstein que van fer fa un parell d'anys, el Scott Ellis, que és un dels grans de Broadway i que ha guanyat no sé quants Tonys i és també un molt bon actor. I finalment ens van, ja el que sí que ja no esperàvem de cap de les maneres, que entrar en el que seria el circuit de nominacions i mogudes d'aquestes. I clar, els Emmys no vam entrar pels pèls, però ens van nominar als Critics' Choice Awards.
Brutal.
Sí, i això sí que també és un altre momentazo així bastant loco de la meva vida, que és just... A més, ara va ser com fa un any just, o sigui, va ser el febrer de l'any passat, o el gener, no, el gener de l'any passat, o sigui, ja fa un any i dos mesos, de cop estava en un hangar de Santa Mònica, es va fer en un hangar de l'aeroport de Santa Mònica, l'entrega aquesta, rodejat de la gent més famosa del món, de cop. Dius, però com? O sigui, aquí a la taula al costat hi ha el Robert De Niro, aquí a l'esquerra estan els de Barbie... Ah, mira, allà està els Oppenheimer...
Això no vas pillar un bon moment, per ser-hi?
Sí, perquè... Clar, a més, és una d'aquelles coses, no? Són uns premis que aquí no tenen gaire repercussió, perquè és la crítica americana, però allà té molt de pes, això. I és un dels... És, junt amb els Globus d'Or, és un dels pocs moments on s'ajunta amb una sala, diguéssim, televisió i cinema. I aleshores, clar, de cop estaven tots allà. No? O sigui, tota la gent que, diguéssim, que tu hagis vist l'últim any a Netflix, estaven tots.
Quina passada! O
sigui, els de Viv, també, els coreans, no? O sigui, tots.
Quina experiència!
Sí, la veritat és que, clar, tota la cosa aquesta que veus a Instagram de Red Carpet Prep, no? I tot això, doncs...
Brutal! Bueno,
hi ha una anècdota bastant divertida, és que vam arribar a la gala, i bueno, l'Àlex, l'Eric i jo, com bueno, els tres atontolinats que som, ens vam posar a la cua que no tocava. Bueno, diguéssim que la cua, diguéssim, del populatxo. ¿Vale? I de cop passa la Rachel Brosnahan, que era protagonista amb l'Àlex de Mrs. Maisel, passa pues, per el carril de la dreta, que era com el fast lane, no? I es para allà i diu, tios, però què feu aquí? Si esteu nominats, veniu amb mi. I ens agafa de la mà així, i com, nosaltres com els tres porquets agafats així de la mà, amb la reixa, i ens vam pegar una mega colada de 300 persones i ens van posar allà, bum, davant dels 300 fotògrafos aquells, no? Allò, els quatre punts de fotografia. I resulta que a la persona que jo em vaig colar, o sigui que, bueno, no em vaig colar, sinó que em van fer colar, o sigui, el tio que li tocava i que vaig arribar jo i em vaig posar, clar, jo anàvem fent les fotos i ell a la meva dreta i anàvem tirant cap a l'esquerra un altre grup d'autofotògrafs, jo anava mirant així de rasqui i dic, hòstia, quines sabates més xules que porta aquest tio, no? I de cop me'l miro i dic, ai, collons, és el Mark Ronson. Hòstia! Sí, mare meva! O sigui, em vaig fer una colada al Mark Ronson, sí.
Salva, i una cosa, com has aconseguit mantenir, no?, els peus al terra després d'haver complert un somni tan gran?
Bueno, és molt fàcil. Fent una ullada a l'app de la caixa. És... o sigui, és, sí, seguint el meu saldo. Vull dir... No, vull dir, a veure, evidentment em van pagar per l'especial, però tampoc no... Vull dir que jo mai m'he fet ric amb la música. Jo crec que això és el que segurament pot ser el més perjudicial, no? Guanyar masses diners. Jo crec que sempre he guanyat lo just per viure raonablement bé, però... I viure aquí a Barcelona. Jo crec que en cert moment, si me n'hagués anat a viure... a Los Angeles, pues, possiblement se me n'hagués anat la olla, perquè està tot com molt dissenyat.
Sí, és tot molt per augmentar l'ego, sí.
Sí, o sigui, la meva pròpia experiència, o sigui, tal com em van tractar a mi, perquè, aviam, per fer aquest especial vaig tenir un permís especial del sindicat d'actors per fer-lo. Llavors, jo ara sóc elegible al sindicat d'actors, no? Lo qual vol dir que durant el rodatge jo vaig tenir les o sigui, els mínims que li toca per sindicat amb un protagonista, val? I clar, jo, o sigui, teníem un cotxe a disposició 24 hores al dia. Teníem dos assistents durant el rodatge, que dius, però i saps, i clar, això et passa doncs, a la meva edat i ja doncs, t'ho prens amb una risa i et passa igual amb 20 o amb 25 i dius, ostres,
sí, sí, clar.
I clar, i t'entens que això és la normalitat i malament, malament té. Tra-tra.
Brutal, m'estaria hores escoltant-te. M'agradaria fer-te una pregunta. Què creus Digue'm. Que pensaria el Salva, no? Que anava caminant per Londres i va agafar aquell primer ukelele si veiés on has arribat?
Jo crec que el que segur que no se li va passar pel cap és que acabaria fent un espectacle còmic d'abast mundial amb una estrella de Hollywood tocant l'ukelele i cantant, jo què sé, cançons del Bowie amb una de les actrius bueno, més interessants de la nostra generació, no? Vull dir, això segur que no em va passar pel cap.
Brutal, jo crec que estaria superorgullós.
No ho sé. Suposo que sí. I... Bueno, no sé què dir-te.
I quin consell li donaries a aquella gent, no?, que ara està començant la seva carrera en el món de la música?
Sempre fer el que... Jo, bueno, aviam, vaig a formular-ho correctament, que això és important. Aviam, a la gent que comença en el món de la música... Jo crec que hi ha com diverses coses que s'han de tenir en compte. Una és forma't tot el que puguis, estudia tot el que puguis, practica tot el que puguis i quan creguis que tens les eines com per anar al món i menjar-te'l, doncs escull un camí i segueix-lo i sigues conseqüent.
I constant, no?
I constant, evidentment. Sí, sí. Conseqüència i constància. És, jo crec, ser molt pesat, s'ha de ser molt pesat.
És això, no? La pràctica hace el maestro.
Sí, doncs sí. Aviam, hi ha, evidentment, sempre en cada generació hi ha poquets tocats per les mans divines, no? I que sense fer res i sense practicar i sense això, doncs, ho fan tot meravellosament bé i toquen meravellosament bé i toquen... Però la gran majoria dels mortals, doncs, bueno, necessitem unes certes hores de pràctica i d'estudi i sempre nous reptes, també. Nous reptes, però si t'apalanques amb el que saps fer bé... Mira, ja vaig llegir una cosa boníssima l'altre dia del Pau Casals, no? Que li va, a 94 anys li van fer una entrevista al tio amb una bombona d'oxigen al costat i tal, no? Mestre, i vostè, vull dir, a l'edat de 94 anys, per què segueix practicant 8 hores al dia el cello? Oh, és que estic fent progressos. No? És allò... I'm making progress, no? Dius, ostres, pues, bueno, pues si li valia en Pau Casals, pues a mi també em vale, oiga.
Aceptamos pulpo.
Que sí? Sí?
Última pregunta i ja et deixo marxar. Algun projecte futur que ens puguis compartir, algun, el que estiguis treballant?
Sí.
Vinga.
Aviam, de fet... ara mateix estic fent un espectacle que es diu El rei de l'ukelele, que estic fent en solitari i que precisament la setmana que ve, el dia 29 de març, dissabte, si no m'equivoco, estaré al Tinta Roja. I si ara entreu aquesta nit mateix a Instagram entre ara i divendres al migdia, podeu entrar en el sorteig de dues entrades i un dels meus manuals de la nova edició d'Ukelelala signada i dedicada per mi.
I participarem segur. Com és d'Instagram?
Salva Rei Nàgel.
Salva Rei Nàgel. Doncs mira, d'aquí poc hi veuràs Ariadna Massana i uns quants comentaris.
Venga, venga, vamos.
Salva, moltes gràcies. Gràcies, gràcies, gràcies per acompanyar-nos d'això de Hollywood a Vilafranca, eh? I et desitjo doncs, tota la sort del món perquè segueixis creixent, segueixis compartint i gràcies per fer el que fas, que és molt, molt, molt necessari.
Moltes gràcies i això sempre, de lo local a lo global. Sense lo local no pot existir la global.
Oh, molt bé, Salva.
No?
Ets un gran.
Una abraçada molt gran a totes.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.